Llueix per revisar i actualitzar el conveni econòmic i competencial entre les dues entitats. L'actual conveni es va signar l'any 2013 i establia una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga per 4 més. Tot i la seva vigència legal, aquesta hauria quedat completament desactualitzat. Per la negociació del conveni es crearà una comissió tècnica i política amb un calendari clar i compromisos de terminis que garanteixi un procés transparent, participatiu i amb vocació d'estabilitat institucional. Per més notícies sobre el ple municipal del mes d'octubre, podeu ampliar totes aquestes i altres informacions a www.cugat.cat. La informació continua a les hores en punt en els butlletins horaris al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aro Serén i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 30 d'octubre, i comencem amb la crònica del temps, Luismi Pérez.
Bon dia, s'acaba la situació de núvols abundants, de pluges generals d'ahir dimecres, de temps ben rúfol, i avui la situació està sent molt més tranquil·la i, sobretot, s'ha anat espavilant el sol a moltes comarques. També això fa que la temperatura vagi pujant. La tarda acabarà sent francament suau, en molts casos entre els 19 i els 22 graus de màxima, això a l'ombra. Per tant, així que estiguem al sol, la sensació d'escalforeta serà encara més evident. Encara, això sí, queden alguns núvols arrapats a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, les valls del Prepirineu, núvols baixos o boires que hi havia aquest matí que s'han d'anar desfent en gran mesura també. Per tant, la tarda acabarà més plàcida, tanmateix, en aquestes comarques interiors. De pluja no n'esperem, tot i que en algun moment algun núvol més potent tindrem al nord del Camp de Tarragona. Pel que fa al divendres, situació una altra vegada de boires matinals, menys que avui, i la tarda de més vent a les comarques de Girona, cosa que farà pujar la temperatura. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats ens interessem per un estudi de la Fundació ENT que detecta diferències en el cost de la taxa de residus entre municipis de fins a 230 euros. En parlarem amb Ignasi Puig Ventosa, doctor en Ciències Ambientals i cap de projectes de la Fundació ENT. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les opcions, noves propostes en referència a la jubilació i també el serial de Sixena, amb la seva última novetat. A partir de les 5 coneixerem el Cineclub Castellà de la mà de la seva presidenta, Montse Rodríguez, i la vicepresidenta, Joana Zoyo. Continuarem amb l'Espai d'Animals per presentar-vos el primer llibre de la zooterapeuta de Sant Cugat, Anna Guimil. I acabarem amb cultura i el cicle de concerts solidaris de l'associació cultural Out of the Blue, Into the Black. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El PSC s'abstindrà en el vot del pressupost de Terrassa per al 2026 en el ple extraordinari del proper dilluns. D'aquesta manera, facilitarà que avancin els comptes. El grup municipal ho farà des d'un intens diàleg amb l'equip de govern que ha finalitzat en diversos compromisos en matèria de manteniment, habitatge i aparcament. En tot, consideren que el projecte de pressupost presentat per tot per Terrassa i Junts no dona resposta als reptes que té la ciutat. Els socialistes detallen que les negociacions amb el govern han donat com a fruit un increment de 4,5 milions en espai públic, el compromís per un nou aparcament a Can Roca i l'impuls de dues promocions d'habitatge protegit a la plaça de la cooperativa. Altres acords aconseguits passen més per inversions per la compra d'habitatges en tanteig i retracte. També l'impuls d'un concurs per comprar paquets d'habitatge de grans tenidors i l'estudi per l'adquisició anticipada de drets de superfície. Els socialistes agarencs també volen que es faci una campanya per informar del topall al preu de lloguer en zones tensionades com aquesta ciutat. Pel que fa al debat de les ordenances, el posicionament dels socialistes de moment és contrari a la proposta del govern i el partit diu, però, que continuaran negociant i presentaran un paquet d'esmenes.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda. Un veí de Sabadell s'enfronta a multes d'entre 30.000 i 600.000 euros per apuntar amb un làser l'helicòpter dels Mossos. La policia l'ha denunciat d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, una llei que considera una infracció molt greu la projecció de feixos de llum contra conductors de mitjans de transport, perquè això pot provocar una distracció o fins i tot un accident. Els fets van tenir lloc dimecres passat, quan l'helicòpter participava en el dispositiu de recerca d'una dona que havia desaparegut a Sabadell. Des de casa seva, l'home va apuntar l'aparell en diverses ocasions amb el làser, la qual cosa podia posar en risc els ocupants del mateix helicòpter. Gràcies a les coordenades facilitades pel pilot, els Mossos van poder identificar la persona que ho havia fet, un home que va reconèixer els fets i va lliurar el punter làser als agents. Ara s'enfronta a una possible sanció econòmica que pot anar dels 30.000 euros als 600.000 euros.
Gràcies, Júlia. I ara, des del litoral, comencem per Badalona. Ens informa Anna Clarà. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Els ocupants del B9 viuen amb incertesa el seu futur un cop es faci efectiu el desallotjament de l'antic institut, que un cop s'enderroqui, ha d'acollir una nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Badalona. Tot i que encara es desconeix quina serà la data exacta de la desocupació prevista per aquest novembre, les persones que hi viuen ho fan amb preocupació i por per l'arribada de la comitiva judicial i presència policial per fer-los fora. Més d'una trentena d'ocupants estan en mans dels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona. Ja fa dos anys que un gran nombre de persones, avui dia 4 s'han anat instal·lant a l'antic Institut B9 buscant un sostre on dormir. Provinents d'altres naus ocupades, com la que es va incendiar al barri del Gorg o la recent desocupada d'Antoni Bori, els ocupants han fet de les aules abandonades la seva llar. N'ha parlat un dels ocupants, Jonous Drame.
No podem viure a la calle. Queremos alternativa de vivienda, si no, nadie quiere vivir aquí realmente. Nadie quiere estar en esa condición. Lo que pasa, la situación nos empuja a venir a vivir este tipo de casas. Si no, no. Incierto, porque no sabemos cuál van a ser y cuándo van a venir. Tampoco no tenemos fecha concreta. Entonces, salir aquí no sabemos dónde vamos a ir.
Són diverses les entitats socials implicades en mirar de trobar una solució a l'emergència habitacional que pateix el municipi. Una d'elles, Badalona Cull, qui els acompanya en l'assessorament i donació d'aliments. L'entitat badalonina lamenta que el govern municipal els etiqueti de delinqüents i li reclama que treballi conjuntament amb la Generalitat una alternativa habitacional. Els centenars d'ocupants del B9 malviuen en condicions precàries i molts d'ells fan de la recollida de ferralla la seva feina diària. Amb l'objectiu d'humanitzar el col·lectiu, s'han organitzat per a la creació d'uns carros que els puguin facilitar la recollida i trasllat de la ferralla, que els permet guanyar 20 euros al dia.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, és el torn per a Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Un total de 10.700 llars pretenques hauran de pagar per primer cop el tribut metropolità 2026. Així ho ha aprovat a ple d'ordenances fiscals de l'AMB, que per compliment de diverses sentències del TCJ ha hagut d'unificar els tipus impositius d'aquesta taxa, que es calcula sobre la base de l'IBI. Fins ara, les finques amb un valor cadastral menor de 49.000 euros estaven exemptes a pagar aquest recàrrec, mentre que les finques d'ús comercial i l'econòmic pagaven al voltant del 0,2%. Ara tothom pagarà el mateix, un 0,045. Això obligarà a que els propietaris de llars, aparcaments i finques rústiques de tota l'àrea metropolitana, que fins ara no pagaven, hagin d'ingressar uns 17 euros i mig de mitjana. Són un total de 240.000 contribuents més. Paral·lelament, l'AMB també Paral·lelament, l'àrea metropolitana de Barcelona ha apujat la taxa metropolitana de tractament de residus per al proper any al voltant d'un 3%.
Gràcies, Lluís. I ara, pel que fa a l'actualitat de Castellà del Vallès, ens en informa Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest diumenge 2 de novembre, l'Auditori Municipal Miquel Pont de Castellà del Vallès acollirà l'espectacle L'Andrapa Somnis, una proposta poètica tendra i plena d'humor de la companyia Teatre al Detall, que ja va presentar a la nostra vila l'any 2018 i que ara retorna amb un fet destacat important. Teatre al Detall celebra enguany el seu 20è aniversari. La funció disposarà de música en directe de la Tresca i la Verdesca, un dels trets més especials d'aquesta producció, ja que no sempre hi sona en directe, en un espectacle que té una durada de 55 minuts i s'adreça a públic familiar a partir de 3 anys. Inspirat en un conte de Michael Ende, autor de La història interminable i Momo, L'Andrapa Somnis ens transporta al país de la bona son, on la princesa Dormisona pateix malsons que li impedeixen dormir. Amb una posada en escena plena de màgia i sensibilitat, L'Andrapa Somnis ens parla de les pors, del valor terapèutic dels contes i de les relacions entre pares i fills. L'obra ens convida a reflexionar sobre com sovint busquem solucions massa lluny quan la resposta pot ser dins nostre. El muntatge, que combina teatre i música i poesia visual, és un veritable viatge per petits i grans i, sobretot, un recordatori que les històries poden ajudar-nos a vèncer la por i a sentir-nos més a prop de les persones que estimem.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sílvia González.
L'Ajuntament de Sant Cugat obre una convocatòria extraordinària dels ajuts econòmics a l'habitatge 2025 per afavorir l'accés a un major nombre de sol·licitants. En la primera convocatòria del maig s'han atorgat 130 sol·licituds que han suposat un import total de 53.000 euros. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 27 de novembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Es mantenen els mateixos requisits que l'anterior convocatòria, l'únic canvi, però, és que les persones beneficiàries de la primera convocatòria del passat mes de maig no poden tornar a optar-hi. En primer lloc, s'amplia el primer tram d'ingressos més baixos, de 0 fins a 16.000 euros. Els sol·licitants que estaran en aquesta forquilla percebran com a ajut un percentatge més alt de la quota de l'IBI i no tindran topall màxim de l'import d'ajut. També s'amplia el segon tram d'ingressos, que passa a ser de 16.000 a 23.000 euros. Així, les unitats familiars incloses en aquesta forquilla rebran el 70% de l'ajut i no tindran topall màxim. El tercer tram, per les rendes d'entre 23.000 i 32.000 euros, obtindran una bonificació d'entre el 45 i el 60% amb un màxim de 500 euros. Finalment, es revisa a l'alça el límit de renda per famílies monoparentals, que ara s'estableix entre 32.000 i fins a 52.000 euros.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Les diferències en l'aplicació de la taxa de residus està generant polèmica a tot el país. Cada municipi l'aplica de forma diferent i un estudi recent de la Fundació ENT ha detectat variacions de fins a 230 euros anuals en aquest tribut, depenent del municipi. Marxem fins al Prat a Ràdio, allà hi tenim Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'estudi analitza 131 municipis de diversos grups poblacionals, des dels de menys de 1.000 habitants fins a les grans ciutats de més de 50.000. Per saber-ne més, saludem Ignasi Puigventosa. Ell és doctor en Ciències Ambientals i cap de projectes de la Fundació ENT. Bona tarda.
Bona tarda.
La conclusió més destacada del vostre estudi és aquesta disparitat de preus que comentava ara la Carme. Quina és la causa?
Bé, les taxes de residus és un tribut molt, molt important pels ajuntaments, la taxa que normalment més recapta, i que la llei permet que tingui una diversitat molt, molt gran, no? I per això aquesta diversitat que trobem entre els ajuntaments, que és una cosa difícil d'explicar perquè realment els costos del servei de residus entre ajuntaments són diversos, però no tant com la variabilitat que trobem en matèria de taxes.
Uh-huh. I per què és aquesta diferència de costos?
Bé, fins ara els ajuntaments podien triar si cobrien costos o no cobrien costos amb la taxa de residus. Ara això ha canviat, com ara explicarem. Aleshores, és difícil de justificar realment, perquè si tots han de cobrir costos i els costos són diversos però no tant, les causes tenen a veure més amb, bueno, amb tradicionalment que alguns ajuntaments han decidit no repercutir la totalitat de costos o, per exemple, el pes que se li dona a la recaptació dels comerços front als domicilis, que tampoc està gens estandarditzat. Hi ha diverses causes.
Quin és el mètode de càlcul d'aquesta taxa més estès entre els municipis?
A veure, realment la forma de procedir hauria de ser fer un balanç dels costos i ingressos del servei de residus, els costos de recollida, de transport, de tractament i els ingressos doncs, de venda de materials, de responsabilitat ampliada del productor i amb aquest balanç repercutir-ho a tarifes, no? A taxes. Llavors, els ajuntaments, doncs, com deia, varia molt les solucions per les que adopten, des de casos molt, molt simples i realment poc justificables, com cobrar-li a tothom exactament el mateix, fins a casos molt més sofisticats, doncs, on es té en compte el nombre de residents, el valor cadastral o fins i tot altres variables.
El fet que existeixi aquesta variabilitat i que es permeti per llei que hi hagin aquestes diferències, creu que és positiu o, al contrari, hi hauria d'haver una homogeneïtzació o almenys una estandardització d'aquestes taxes i de la forma de calcular-les?
Home, crec que seria bo una certa estandardització. De fet, la llei estatal de residus del 2022 ha incorporat alguns canvis importants en aquest sentit. D'una banda, fa obligatori que la taxa existeixi, que encara hi havia alguns pocs ajuntaments, però alguns que no la tenien, el més important, Madrid. No? D'altra, estableix que la taxa cobreixi el 100% dels costos del servei, cosa que això sí que ha afectat realment a la majoria d'ajuntaments perquè la majoria no cobrien costos. I encara avui, malgrat la llei, estimem que només es cobreixen el 65% dels costos de mitjana. Per tant, encara hi ha un recorregut fins al 100%. Aquests dos elements haurien d'ajudar una mica cap a l'harmonització.
Aquesta llei estatal de residus de 2022, que en feia vostè ara referència, una mica també recollir el guant de la Unió Europea per fomentar el reciclatge, millorar aquest reciclatge i aquests objectius de reciclatge. Creu que és una bona forma fer-ho, abordar-ho, com ho ha fet l'Estat espanyol, a través doncs, aquesta taxa o estava obligat l'Estat a fer-ho d'aquesta forma?
A veure, és una bona pregunta perquè... Realment, potser el context és, que cal explicar és que Espanya està molt lluny dels objectius de la Unió Europea i per tant, que la situació de partida és molt dolenta. No? L'objectiu principal de la Unió Europea sobre el reciclatge i obligava a arribar al 50% el 2020, no s'hi va arribar per molt, el 2055 al 55 tampoc s'hi arribarà i van pujant i cada vegada tenim els objectius més lluny en lloc de tenir-los més a prop. No? Per tant, Espanya està molt malament en aquesta matèria. Llavors, la Unió Europea donava una sèrie d'instruments, entre ells l'ús d'instruments econòmics. Val? Això és el que explica, per exemple, que el 2023 es va crear a l'Estat espanyol un impost sobre l'abocament i la incineració de residus que la majoria de països de la Unió Europea ja fa anys, si no dècades, que tenien. Val? I en matèria de taxes, s'ha dit que aquestes disposicions de la llei 722 són una transposició de la directiva. No és així. Ha sigut la forma com Espanya ha decidit atendre aquesta recomanació d'utilitzar instruments econòmics. A mi em sembla molt, molt correcte el que diu la llei, que la taxa ha de cobrir els costos del servei. Crec que és una mesura encertada per assegurar un finançament del servei que fins ara no ha sigut gaire ben dotat.
Clar, això també cal explicar-ho, no? Perquè al final, i vostè hi feia referència ara, la cobertura de costos, i ho ha fet també abans, la percepció de bona part de la ciutadania que fins ara no pagava aquesta taxa, la pagava més baixa, o fins i tot això que comentava vostè, que no existia en aquell municipi, és que se'ls està fent pagar per reciclar. Si jo reciclo, faig la meva separació de brossa, i ara, a més, he de pagar una taxa que abans no pagava. Però Això també serveix per cobrir doncs, tots aquests elements que impliquen el reciclatge. Com li expliquem a la ciutadania doncs, que ha de ser responsable també d'aquests costos i que ha de ser la ciutadania qui n'assumeixi el cost quan abans moltes vegades ho feien els ajuntaments i no ho repercutien a la ciutadania?
Mm-hmm. Clar, el que cal dir primer és que abans, quan la taxa no cobria o en aquests casos on, que encara no cobreix, els costos aquests no és que no hi siguin, és que els paga l'Ajuntament des de la Caixa General. Per tant, d'alguna manera són diners públics igualment. Val? El que ara s'ha fet és aflorar els costos i repercutir-los a la taxa. No? El que és veritat és que aquí encara segueix havent-hi alguns problemes. Un és que les taxes no incentiven les bones pràctiques i, com deies tu, ens trobem que una família que recicla i una que no, que separa les fraccions a casa i una que no ho fa, paguen el mateix. No? Això és un problema, cosa que no passa a la majoria de països o aquells països europeus més avançats, on tu si fas recollida separada pagues menys que si no ho fas. No? El que es diu sistemes de pagament per generació, que com deia són molt estesos als països més avançats i que consisteixen en que cadascú paga realment segons el que fa, a Espanya no arriben ni a l'1% de municipis. Val? Són sistemes que requereixen recollides individualitzades, ja sigui porta a porta o contenidors tancats i que aquí tot just són molt incipients. Val? D'altra banda, també cal dir que és injust que la factura recaigui sobretot en la seva totalitat sobre els ciutadans, sobre els contribuents, perquè la responsabilitat ampliada del productor, és a dir, que les indústries, les empreses que fabriquen productes i els posen sobre el mercat i que normalment no tenen gens de cura a l'hora de si aquests productes generen molts residus o pocs, és molt injust que no contribueixin en conseqüència. No? I això patim, com sabeu, doncs una inundació d'envasos d'un sol ús, sobretot, que és completament injust que les empreses que en són responsables no sí que contribueixen amb el que és la responsabilitat del productor, però contribueixen d'una forma molt insuficient. Inclús hi ha fraccions molt importants com els mobles, els tèxtils, que com sabeu han passat en un parell de dècades d'uns productes duradors a uns productes que no duren gens, que la responsabilitat d'ampliar el productor simplement no existeix en absolut. Val? I això no hauria de ser així.
Clar, això seria complicat, entenc, d'aplicar-ho ara mateix, però ens porta a situacions sovint descabellades, no? Doncs que les directives europees prohibeixin els plàstics d'un sol ús i d'un dia per l'altre aquests plàstics d'un sol ús siguin reetiquetats com reutilitzables, sent exactament el mateix producte. Això també ens hi hem trobat i passa habitualment. Si aneu a comprar doncs, a qualsevol bazar, veureu que els gots de plàstic que abans eren d'un sol ús ara posa reutilitzables sent exactament el mateix producte. En tot cas, recollint també una miqueta l'explicació que feia vostè també de com s'aplica o s'hauria d'aplicar aquest tribut, en el cas, per exemple, concret del Prat de Llobregat, sí que hi ha una fórmula que permet a través dels contenidors intel·ligents doncs, deduir aquest reciclatge a les famílies que més reciclen, fins a un 40% d'aquesta factura. Creu que és just aquesta forma de fer-ho o fins i tot hauríem d'encara incentivar-ho més?
A veure, són fórmules que són incipients. Jo no conec la realitat de tots els municipis metropolitans, però sí que hi ha alguns, també a Barcelona, en els barris on es fa recollida porta a porta, que permeten això, unes deduccions diguem, per famílies que participen més activament en la recollida, sobretot la recollida selectiva d'orgànica, que és la més important. No? Són sistemes imperfectes, que no són tan fidels com els que es poden implantar en models amb recollida selectiva porta a porta, on pots monitoritzar millor totes les fraccions, però l'important és que donen una senyal a favor, no, de les persones que participen en el sistema de separació. Al final, la recollida selectiva no deixa de ser un mitjà per afavorir el reciclatge, no? I que, per tant, és just que aquest mitjà doncs, es premiï, no, amb taxes més adequades al que fa cadascú.
Paral·lelament a això, també ho ha comentat vostè abans, que moltes vegades doncs, aquesta taxa s'està repercutint a través de la factura de l'aigua. Creu que és una bona fórmula? Quina és la millor, o quina creu vostè des de la Fundació EN, que seria la millor fórmula de fer càlcul d'aquesta taxa?
És difícil parlar de millor perquè depèn de les circumstàncies de cada cas. Val? És a dir, la fórmula de la factura de l'aigua és molt estesa a l'àmbit metropolità, però, en canvi, fora de l'àmbit metropolità és bastant poc habitual. També aquí a l'àrea metropolitana tenim una singularitat, que és que la taxa de recollida la paguem per una banda a l'Ajuntament i la tractament la paguem per una altra banda a l'àrea metropolitana. Això és raríssim a nivell espanyol, val? Però té unes explicacions històriques. Ja dic, és difícil parlar de model òptim perquè no tots els ajuntaments tenen la mateixa informació, no tots els ajuntaments tenen el mateix model de recollida i en funció del model de recollida pots fer unes coses o unes altres. Jo diria que hi ha opcions clarament subòptimes, com les taxes fixes que ja he mencionat o com models que carreguen massa o massa poc sobre el residu comercial, però en canvi de solucions, diguem, acceptables n'hi ha força més, però depèn una mica de les possibilitats de cada ajuntament.
I ara comentava vostè també aquesta particularitat de l'àrea metropolitana de Barcelona amb aquesta taxa metropolitana de tractament de residus. La ciutadania entén que existeixi el que percep, tot i que no ho sigui, el que percep com un desdoblament d'aquesta taxa de residus?
Jo crec que clarament no, la majoria de ciutadans ja no és que no ho entenen, és que no, ni ho saben que funciona així. Per explicar-ho breument, doncs la TMTR, la taxa metropolitana de tractament de residus, es cobra per part de l'àrea metropolitana de Barcelona i es cobra dins del rebut de l'aigua, que és bimestral normalment, i la taxa de recollida la cobra l'Ajuntament i en alguns casos te la cobra també en el rebut de l'aigua i en altres casos la cobra com un rebut independent. Llavors, entre que la situació no és exactament igual a l'àrea metropolitana, que la situació a l'àrea metropolitana, com deia abans, és totalment diferent de la que aplica la majoria de la resta de Catalunya, que són dos tributs diferents, cadascun amb la seva ordenança, que són textos força complicats d'entendre, jo diria que el gruix de la ciutadania simplement no seria capaç d'explicar com això funciona correctament.
Imagino que dins d'aquesta disparitat de preus que vostès també en el seu estudi remarcaven, no? De fins a 230 euros anuals, més de fet, de 230 euros anuals de diferència entre alguns municipis, també hi ha aquesta particularitat. És a dir, imagino que les altres taxes sí que inclouen el tractament de residus, que en el cas de l'àrea metropolitana doncs ve dividida. Això no sé si vostès ho han pogut repercutir d'alguna forma d'estudi o això s'ha deixat de banda. Sí.
No, quan hem comparat aquest estudi, com deies al principi, compara 131 municipis representatius de l'estat espanyol i en el cas dels municipis que tenen dues taxes, recollida i tractament per separat, el que hem fet és sumar-les,
unificar-les,
no? per poder comparar. Clar, aquest estudi dona algunes dades interessants, alguna que ja deies doncs, sobre la disparitat, un altre interessant és que estimem que l'increment mitjà a l'estat espanyol el 2025 ha sigut del 16%, l'increment més gran dels darrers 10 anys. Era esperat perquè el 2025 ha sigut l'any que entren en vigor les obligacions de la llei de residus, però clar, un 16% no deixa de ser molt superior a l'IPC. I finalment, una altra de les conclusions importants és que d'un 53% de cobertura de costos del 2024 hem passat a un 65%, per tant, també és un increment important, però que alhora demostra que encara s'està molt lluny de la plena cobertura, com la llei exigeix.
Precisament aquest dimarts, el ple d'ordenances fiscals de l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'increment del 3% de la taxa metropolitana de tractament de residus, que l'objectiu precisament era el que vostè deia ara, no? D'intentar cobrir aquests costos. Asseguraven que s'aconseguiria a partir de 2026 i també apuntaven en aquest estudi doncs, aquesta pujada de 116 euros respecte a l'any 2015 d'aquesta taxa de mitjana. Creu que encara pujarien... ha pujat de 85 euros i mig de mitjana el 2015 a 116 l'any 2024. Corregeixo que no ens entenguem malament, en tot cas, des de 2015. Creu que els preus encara continuaran pujant i fins quan serà aquest topall? En quin moment aquesta taxa s'equilibrarà i passarà doncs, a estar, per exemple, regulada per l'IPC?
És difícil de dir perquè l'increment més fort esperat, calia esperar-lo pel 2025, ha sigut del 16%. Seguim veient que encara hi ha ajuntaments que estan retrasats en el compliment dels objectius. Per tant, el 2026 encara segur que és un increment per sobre de l'IPC de mitjana. No sé si després ja veurem una certa estabilització. És difícil de dir en principi. En matèria de residus, com deia, estem tan lluny de complir els objectius que cal pensar que cal redoblar els esforços en matèria de recollida separada i normalment fer les coses bé és més car que fer-les malament. Per tant, jo diria que seguirem veient pujades.
Creu, per acabar amb una nota positiva, que va per bon camí?
El compliment dels objectius de residus, et refereixes? Home, anem per bon camí. Van millorant, el que passa és que milloren molt més lentament del que caldria. Per tant, depèn de si ets dels que veuen el got mig ple o mig buit.
Doncs deixarem aquesta visió, no? Aquest positivisme o negativisme respecte a aquest futur de la taxa metropolitana i la taxa de recollida de residus. Moltíssimes gràcies, senyor Ventosa, per estar avui amb nosaltres al Connectats, i esperem poder parlar amb vostès més endavant per veure doncs, si s'han reduït aquestes diferències, hi ha una harmonització i també s'han assolit aquests objectius de reciclatge. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, per tant, anem molt ràpidament a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb Xavier Soler, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya el Josep Bellver, que és exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista, també jubilat ara mateix. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda, content de tornar-vos a trobar.
Insisteixo en el tema de la jubilació perquè avui parlarem precisament d'això i no seràs l'únic perquè tenim la Maribel Cayuelas, que també és jubilada i que en el seu moment va ser la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Maribel, bona tarda.
Hola a tothom.
Bé, doncs avui tenim un tema que ja hem abordat en altres ocasions, però clar, ens han plantejat una novetat i és una novetat en la modalitat de jubilació que és una proposta, que de fet encara no està allò confirmat 100%. Però d'entrada sí que m'agradaria preguntar, el Josep i la Maribel ja esteu jubilats i ja no patiu per això, no?
Ara tenim fills,
Però ja, però anem amb el que toca. El següent seria el Xavier o jo, tota aquesta generació del baby boom, no?, que estem amb portes. Xavier, jo no sé si pateixes per al sistema de pensions.
Home, a veure, tampoc és que em tregui la son, però sí que objectivament, quan pares a pensar en deteniment, dius, escolta, serem molts els que, jo en aquest cas, doncs mira, doncs ara en breu compliré els 60 anys, però escolta, d'aquí em puc trobar d'aquí 5 anys o potser una mica més, que serem moltíssima la colla que entrem amb aquesta edat de jubilació. Clar, el sistema és de pensions és el que és i en aquest moment dona per el que dona. Per tant, bueno, veurem, no? Vull dir, i veurem això com es pot, com resistirà el sistema a tota aquesta onada de gent com jo, doncs, i com tu potser, que bueno, que entrarem en uns anys a assumir aquestes, bueno, a necessitar d'aquesta pensió, no? Perquè és així, de fet, a necessitar després de tants anys treballats, és lògic.
I tant. Ara mateix la situació està que la jubilació està entre els 65 i els 67 anys, segons el que s'hagi cotitzat. En el cas de la Maribel i el Josep, vosaltres us vau jubilar amb quina edat?
Ui, Jo amb els 60.
Amb els 60? O sigui que sí, la vas fer anticipada?
Anticipada. Mira, vaig perdre una mica de diners, però vaig canviar diners per temps i tranquil·litat.
Ja. Yeah. S'entén perfectament.
En el meu cas, 57 anys i 5 dies. Fa 16 anys i mig que em van per jubilar i després vaig passar jubilat. A veure, les condicions que ens van oferir en aquell moment els empleats excedents de caixes d'estalvi eren totalment irrebutjables. I sempre he dit que sóc de la colla, de la trepa, dels a veure, ens va tocar la grossa de Nadal. Som uns privilegiats, no em queixo. Guanyes temps, guanyes temps. Sí, pots invertir-lo, per exemple, a mi és un tema que em segueix molt i no l'haig de fer propaganda, però el tema del voluntariat dona per fer un munt de coses.
Clar. Parlem d'aquesta novetat. De fet, volen fer un canvi que seria passar de la jubilació flexible a la jubilació que en dirien reversible. Aquesta jubilació flexible, de fet, existeix des del 2002, però gairebé que no s'ha utilitzat. Per què penseu que això no ha funcionat o que s'hauria hagut de canviar perquè una modalitat d'aquestes condicions hagués resultat atractiva?
Qui comença? Voleu que comenci jo?
Vinga, va, endavant.
Sí, sí. Sí.
Vinga.
Avui, abans li deien jubilació flexible, ara li diran reversible, i demà passat, ara correm-hi tots, li direm transversal o s'inventaran qualsevol adjectiu. A veure, avui hem tingut una prova concreta als mitjans audiovisuals de la picabaralla que s'ha muntat al Senat, que és una càmera totalment inútil, inservible, que genera una despesa que la podeu calcular molt fàcilment.
Però on vols anar a parar, Josep? Perquè em sembla que ens...
Vull arribar. Sí. Ara correm-hi tots, quan veiem que el sistema no funciona, ens estalviem diners canviant l'hora, ens estalviarem diners oferint un invent que voldria saber de qui ha estat aquest invent. Per què no comencem parlant, plantejant, no ara, 10, 15, 20 anys enrere, un gran pacte d'estat, fa molts anys que no se'n fa cap, entre els dos grans partits de l'arc parlamentari espanyol, PP, PSOE, dret i socialisme, i enfoquem els temes. No es posen d'acord ni en pensió, ni en sanitat, ni en cultura, ni en educació, ni en res. A partir d'aquí, tot em sembla, amb perdó de l'expressió, un joc d'ous.
Però a veure, aquesta jubilació flexible, aquesta versió que deia que funciona des de... està en vigor des del 2002, però des de l'abril es podia fer la reducció de la jornada laboral entre un 25 i un 75% respecte de la jornada completa. Què ha passat? Doncs que la gent no li ha anat bé, no han triat aquesta opció. I jo
pregunto... Perquè l'AM no té suc.
No té suc.
Bueno, falta un incentiu. I faltaria aquí, exactament, penso que d'alguna forma, incentivar, si l'Estat vol, i penso que a més és aquest sí que és un veritable, però lligant una mica amb aquest comentari que feia en Josep, no? El veritable repte del nostre estat del benestar és, en aquest moment, això. Aquest és un dels veritables reptes que tenim. Vull dir, les grans discussions polítiques haurien d'anar centrades en això, en com busquem solucions que no seran fàcils, ni seran algunes vegades tampoc ben acollides per tothom, per poder mantenir aquesta bossa de pensions. Si incentivem el fet de que la gent incentivi no només a nivell individual el treballador, sinó també a l'empresa o en el sector on estigui, diguéssim, institucional, públic, on sigui, que estigui treballant, a fer possible allargar aquesta edat laboral incentivada, i això, insisteixo, no només és que el treballador estigui d'acord, sinó que també hem de conscienciar el món empresarial.
Sí,
perquè
clar,
algunes vegades el món empresarial tampoc, sí, escolta, si busca, està esperant amb candeletes, doncs que aquella persona que va fer els 65 anys ràpidament se li posa escolti, ja vull dir que si no se'l anima a quedar, doncs si no em volen i em van de fer la vida impossible o de cop i volta em carreguen, no m'incentiven res l'empresa, al contrari, que saps que et volen et volen obrir la porta perquè marxis, això no funcionarà. Per tant, aquí hi ha d'haver primer aquest incentiu, lògicament de potser increment, un increment de la pensió si et quedes, treballant, o si tal com diu això, la jubilació reversible, pel que sembla, és retornar aquelles, fins i tot aquelles persones que ja estan jubilades, sí, puguin retornar, no que es quedin treballant, mantenint, sinó que d'alguna forma potser pot haver estat jubilat. Per exemple, tu, Josep, que ja fa uns anys que estàs jubilat, que podria dir així, mira, vull tornar a treballar. I després, d'alguna forma, se't reduís la pensió amb un percentatge, no sé, el 50%, i dius, jo estic cobrant a 2.500 euros, mira, se'm reduís el 50%. I aquest altre 50% l'estic treballant, però, a més, m'incentiven un percentatge de la pensió.
Hem perdut algú? Doncs, a veure...
Hola?
Ui, tu, no. Sí. A veure si aconseguim treure el so telefònic, ara. Sembla un martell.
Ara sí?
Recuperarem, val. No sé aquí, si a la Maribel o al Josep. Algú s'ha perdut pel camí.
Vale.
Digues, Xavier.
Bueno, jo aquí... dic, o si aquest incentiu, diguéssim, d'increment d'un percentual de la pensió mentre tu després has retornat a una activitat laboral, bueno, potser així al final fas els números i dius, home, mira, doncs si jo estava cobrant amb una pensió, doncs, el màxim, que podien ser 2.500 nets, i doncs, bé, doncs la pensió em surt a 1.400, més el que jo estic, doncs si abans estava, podia treballar una feina i estic cobrant 2.000 euros més, potser al final aquest increment, aquests, no sé, 3.500 o 3.800 euros que pots arribar a cobrar, i dic fent números així, home, això potser t'incentiva a continuar aquesta activitat laboral. Però, a veure, no ens enganyem, insisteixo, aquí ha d'haver un incentiu per les persones que o s'han de jubilar o que ja estan recentment jubilades, i també pel món empresarial, perquè si no, això no funcionarà. Ara, d'entrada, la meva opinió, home, sí, però aquí també hem de veure a qui beneficiarà, perquè potser hi ha algun tipus d'activitats laborals que això és molt complicat. Jo ho veig, ara poso un exemple proper en el meu entorn, en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, el personal auxiliar de geriatria, el personal que estan arribant a unes edats de jubilació amb molt cansament, amb molts problemes musculars, amb molts problemes, diguéssim, també per exercir la seva feina. Aquest tipus d'activitats, com dic, aquest és un exemple, seria bastant difícil, això. Ara, un metge o un advocat, o un gestor, no sé, algun tipus de professió, potser sí. Per tant, potser beneficiarà aquells que ara ja tenen una pensió més alta. Però bé, això és un altre tema, no?
Abans ens comentava la Maribel que ella va canviar, doncs, la feina pel temps, efectivament. Però sembla que hi ha estudis que indiquen que hi hauria un 30% dels jubilats que sí que estarien disposats a acollir-se a aquesta nova modalitat, no?, de la jubilació reversible. De totes maneres, això és un indicatiu, és una dada sobre les necessitats reals de la gent gran? És a dir, si s'acullen és per una necessitat realment econòmica?
Perquè deuen tenir un import de pensió que no els hi quadra d'acord amb les necessitats que tenen. Aleshores, deixa'm que incorpori un tema addicional que va penjat del que estem tocant, que és el tema, donaria per un altre programa, el tema del per què les pensions en aquest país es consideren rendiments del treball, quan no ho són rendiments del treball. Les pensions són un premi que s'ha guanyat el treballador treballant com un lladre, per no dir una altra paraulota, durant una pila d'anys, a canvi per la qual ha pagat uns impostos, i ara, quan torna a fer la seva declaració de renda, li tornen a cobrar impostos, li cobren a fer retencions com quan aquests impostos ja estan pagats. Hi ha una sentència d'un tribunal de la Unió Europea que això no passa, per exemple, en altres països com Alemanya, on les pensions haurien d'estar exemptes de tributació. Exemptes, totalment. Aleshores, la persona que treballa, o sigui, que està jubilada i que té una pensió que no li compensa, Naturalment que vol esbrinar alguna altra via, però comencem traient-li la retenció i desmuntem els pressupostos generals de l'Estat. Ja s'espavilaran, ja s'ho faran. Són ells que han d'arreglar el problema.
Ja. Maribel?
Ai, mira, perdoneu, perquè hi ha hagut un moment que s'ha tallat la comunicació.
I t'has perdut.
Potser diré alguna cosa que s'hagi... Mira, en concret, jo crec que ja està bé que comencin a pensar en arreglar-ho, perquè no funciona el sistema de pensions. Ara proposen això, bueno, com a mínim, que pensin que això s'ha de tocar i s'ha d'arreglar, que no funciona. D'altra banda, què vols que et digui? Quants anys podem continuar treballant? Si la jubilació és 67, quants anys més? 10 per 77? Sí, 3, no ho sé. I després els joves què fan? Home, a veure, és que també es necessita un recanvi. I després hi ha una miqueta fent broma, sincerament. Jo crec que només podem treballar de jefes, és a dir, pensar i manar. No et facin moure gaire.
Clar, però depèn dels sectors, no?, com apuntava el Xavier.
Clar, és que és veritat. I després, escolta, continuem amb la broma, necessitem temps per anar als metges, perquè no és un metge, són molts.
Així tu no formaries part del 30%, no?
No, jo no. Jo necessito l'oculista, el cor, el dentista. Ja estic molt enfeinada. No,
per això la reducció de del 50%, l'altre...
Clar.
Sí. Fora de bromes, no. Però està bé que comencin a pensar-hi, perquè és que no funciona des de mai. Ara, començar a treballar, quan ja ets gran, primer, qui et dona feina? Segon, a on treballes? Tercer, t'hauries de reciclar? Perquè tot va molt ràpid, tot canvia. No, potser no pots continuar treballant de la mateixa manera que treballaves fa 5 anys, no?
Això és un bon apunt, el del reciclatge, perquè efectivament si s'hagués d'incorporar doncs persones que ja fa temps que estan fora de... uns anyets, no gaires tampoc, fora del mercat laboral, la situació i el panorama en segons quins àmbits sí que ha canviat i, per tant, s'hauria de veure, no?, quines tasques concretes podrien desenvolupar. Però sobre el que apuntava la Maribel dels joves, és veritat que el mercat laboral actual doncs està oferint uns sous realment baixos a la gent jove i que les pensions
també ho seran.
Bueno, ho seran, però ara mateix no. Per tant, hi ha com un desequilibri que per al futur com pot afectar el sistema de pensions?
Mira, el futur de moment es veu claríssim. Molta gent gran i pocs naixements. És a dir, que bueno, sort tenim dos immigrants que tenen més fills que nosaltres, però és una societat envellida, que ja ho és ara. Per tant, el sistema de pensions és que és bàsic i cada vegada, com a mínim durant uns quants anys, ho serà més. Tenim una esperança de vida més llarga, la gent jove no té gaires fills. Per tant, qui mantindrà tot això? Vull dir, que no ho sé, jo penso que és... em sembla que, no sé si ho havia dit el Xavier o el Josep, que és el moment que hi hagi o un pacte d'estat o el que vulguin, però que s'hi posin. I ja em sembla bé, quan vaig sentir això, de que, bueno, mira, com a mínim estan pensant en proposar alguna cosa. Potser a la gent que ho podrien fer no els agrada, només un 30% ha dit que sí, que treballaria. Però jo, és el que deia abans, vale, treballaries quants anys i segons en quina feina. Si 67, què? 5 anys fins al 71, perquè és que ja, també més enllà...
Penseu que tot això, a més, jo perdoneu-me, però tot això són fórmules per tal d'evitar que l'obligació legal es fixi que la jubilació sigui obligatòria doncs el 68 o el 69. És a dir, totes aquestes fórmules de flexibilitzar la jubilació doncs flexible o reversible, o digue-li com vulguis, és per evitar al final caure en la necessitat de dictar per decreto, per llei, que l'edat de jubilació doncs, sigui obligatòriament doncs, o sigui, els 68 o els 69 anys. Perquè podem acabar així si el sistema no dona per més. És a dir, que si això no funciona, si aquestes mesures no són... Primer, no són acordades. Tornem al tema de dir, escolta, sí. hi ha coses que els partits polítics, a part de tirar-se els plats pel cap amb els casos coldos i tot el que faci falta, d'acord, que deixin estar. Això és la comèdia, molt bé, d'acord. Ara, però hi ha uns temes que afecten a tots per igual, i aquest és un d'ells, aquest és un d'ells. Si amb això es posen d'acord, d'acord. Però és que si no, ens veurem obligats a algú a prendre la mesura que no agradarà gens a molta part de la societat. Escolti, l'edat de jubilació no pot ser 65, de cap manera, això ho hem d'allargar, doncs, 4, 3, 4 o 5 anys. És que si no, això no donarà per més.
El problema és inviable, i d'ençà que va entrar l'actual govern socialista fa 8 anys, el deute públic ha pujat d'una manera esparverant, aleshores les pensions s'estan pagant incrementant aquest dèficit públic, i jo em permetria només fer un apunt i donar peu que ho comentéssim entre tots plegats. El terme jubilació, etimològicament parlant, crec que ve del llatí, és una persona que ha estat al llarg de la seva vida emprant un munt d'hores a consolidar uns ingressos quan arriba l'etapa ociosa de l'envelliment, la jubilació viene de júbilo, has de tenir una alegria. Aleshores t'han de donar una pensió, amb la qual tu puguis mantenir un mínim nivell de vida i no que visquis lligat doncs, per la pressió de que encara estàs no tens una vivenda en propietat, que estàs pagant una hipoteca. Hi ha gent que jubila actualment que encara està pagant hipoteca. Això és un peix. Jo, tal com apuntava ara fa un moment, el tema del gran pacte d'Estat, que no es veu des dels famosos pactos de la Moncloa, vaig enrere, 40 anys enrere, si més no, s'hauria de veure amb 3 o 4 o 5 temes que són realment capdals. Un és les pensions, la sanitat, l'educació, la cultura, la fiscalitat. A partir de què? I si m'afegiu un altre terme, demaneu l'opinió a la gent a la gran despesa armamentística que, per molt que ens diguin, ens la continuen colant com a gols per l'escaire i no ens n'enterem, si fan falta calés, aprimem aquesta estructura militar. A veure, i un gran pacte d'Estat, si més no, entre els dos grans partits.
Jo crec que també el problema també és general, i és que ens movem ara mateix en una societat que tot ho trobem car, és que tot és car, o sigui, la relació entre les despeses que tenim, sigui del que sigui, de menjar, de casa, del que sigui, i els ingressos que tenim no lliguen, però en general, ja no només els pensionistes. Per tant, arriba un moment, això, que encara que treballis, quan seria el moment de dir, bé, ja he treballat prou, per tant, ja m'he estat pagant, seguro, el que sigui, tinc una pensió, aquesta pensió no t'arriba, perquè el nivell de vida comparat amb els diners que reps, no et dona.
Llavors, en comptes de celebrar, en comptes de celebrar, com deia abans el Josep, l'alegria de deixar enrere tots aquests anys de feina, el jubileu aquest, doncs el que fan, malauradament, moltes persones és plorar de pena perquè no els hi arriba la pensió. Després de tant de temps.
Imagineu-vos, exacte, i ara, per exemple, gent que està arribant a l'edat de jubilació amb un lloguer que se li va incrementant i que de cop i volta preveu que amb un, dos o tres anys els seus ingressos salarials baixaran substancialment perquè la jubilació no serà equivalent al que està cobrant de nòmina en aquest moment treballant. Clar, això esgarrifa. No vull dir, jubilar-se és pensar en què fotré jo i com pagaré jo la vivenda si estic de lloguer, amb els increments que hi ha. Aquest és un gran problema que té molta gent
pensant
en jubilació.
Paral·lelament, una de les idees que va promoure el poder polític fa uns anys va ser mirar de convèncer, si voleu convèncer entre cometes, el jovent a que es fessin un pla de pensions individual per complementar la seva pensió. Però si els sous estan tirats per terra i la gent ha de menjar i ha de pagar el lloguer o ha de pagar la hipoteca, com caraco es pot contractar un pla de pensions per incrementar els ingressos de la seguretat social. No arribes, els números no compten. Aleshores, les idees que puguin sorgir, han de ser molt valentes i molt ben estudiades i molt agosarades. I en aquest cas tinc la percepció, i tant de bo que m'equivoqui, que ahir li deien flexible, avui li diuen reversible aquesta pensió, i demà passat li diran transversal o no sé com. No em quadra amb això, no em quadra.
Aquí la qüestió és que, malgrat li canviïn el nom, és el que abans apuntava el Xavier, que hi hagi doncs alguna compensació. I en aquest cas sí que hi és, respecte a la versió anterior de la jubilació flexible. Amb la reversible sí que hi hauria un complement econòmic a la pensió. Una altra cosa és que acabi satisfent o no a les persones. Senyors i senyora, ho deixem aquí per avui. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.